Passen 10 minuts de les 3 de la tarda, encetem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Isabel García Pagán, bona tarda.
Bona tarda.
Lara Malvasí, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Malcom Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta una cosa. Després de l'excursió de la mòmia de Franco... La ministra Carmen Calvo, que pobra dona, es va haver de sentir Carmen Polo més d'una vegada i més de dues. Com que
sí,
diu Carmen...
En algunes connexions, els periodistes ja tenim això, eh? De vegades barregem
Carmen,
noms. Sí,
Carmen, Carmen...
Sí.
Mira, doncs, li fotien Polo. Ha anat a los desayunos. Tu tens controlat aquest programa?
No sí, gaire, sé quin és, no? Sé quin és, sí.
T'estàs fent els butlletins, no pots estar...
No, però sé quin és, sí, és el programa matinal de televisió espanyola, el presenta el Xavier Fortes.
I es diu Los Desayunos perquè ho fan al matí.
Sí, ja fa anys que fan aquest programa, eh? Han passat diversos presentadors. Ara, últimament, l'està fent
el
Xavier
Fortes. És un nom que està bé, perquè si és al matí li fots Los Desayunos, no?
Bueno, aquí tenim el matí de Catalunya Ràdio, vull dir que...
Sí, per això ho dic. Que
i el TV3 als matins,
vull dir. I abans el Catalunya Vespre, ara Catalunya Nit.
Sí. Bé, nosaltres som Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia, però això dic, és una cosa que està bé. O sigui, posar noms així està bé. Només ens supera la famosa tintoreria del John Lennon, que estava a la plaça John Lennon. I llavors hi van posar tintoreria John Lennon. Feia molta gràcia.
Escolta'm, a Twitter hi ha aquell conte de Master of Naming, que sí, es dedica a buscar aquests locals o aquests títols.
Jo quan vinc del tren de Montaner, que tu també baixes aquest tren,
sí,
no? Doncs, no? Hauràs passat algun dia per Turó Marc.
Ah, no m'hi he fixat.
Sí, és una botiga de Marx al Turó Parc.
Al Turó Parc, no? Sí. Molt bé. Ben vist. Doncs,
fet aquesta prèvia absurda, hem de dir que això, que ha anat a los desayunos, i li han preguntat, escolti, allà ara al Valle hi queda el tal José Antonio, que li diuen José Antonio una mica com d'amistat, saps? Mm. Que se li deia així, però que de cognom es diu Primo de Rivera, que no vol dir que sigui cosí d'Albert Rivera. José Antonio, Primo de Rivera, va ser un home vocacional, perquè el seu pare ja era dictador. Ja li venia de família, saps? Diu, pues jo també. I és el fundador... Peto jo?
No ho sé.
Soroll, soc jo.
És l'esperit de Primo de Rivera.
Sí, potser
veritat,
sí.
Eh? Potser sí, eh? I que ell és el fundador de la Falange,
sí,
que tenia la seva germana, que es deia Pilar Primo de Rivera, que és la de la secció femenina, que és aquesta.
Camaradas, hoy vais a escuchar la voz de vuestro jefe.
Que
la misma voz que ha ordenado
más de
100 batallas victoriosas.
Veus?
Viene ahora a hablaros a vosotras.
Però podríem parlar així nosaltres, eh, ara?
No.
Viene a deciros hoy.
Hola,
cuál es
Oscar.
Hola, bien, de bien.
Vamos a hablar de hacer costura. Punto de abeja, Oscar, punto de abeja.
No,
si no, total, que la Carmen Calvo li han preguntat, escolta'm, vols dir que ha de quedar-se allà en José Antonio? I la Carmen ha contestat això.
José Antonio Primo de Rivera es que es víctima. Que José Antonio Primo de Rivera es una víctima. Vamos a ver, en los informes que tenemos de los expertos, la principal cuestión en relación al Valle de los Caídos era la presencia del dictador en una tumba que propiciaba el enaltecimiento. José Antonio es víctima y podrá estar en este lugar de alguna manera también, obviamente, discreta, porque él forma parte de las casi más de 30.000, casi 34.000 víctimas que hay allí de los dos bandos.
Pero
yo flipo. Sí, jo flipo, realment. També m'agrada molt que li hagin hagut de dir els tècnics, els expertos, eh? Que Franco no. I aquest senyor, a veure què m'han dit. És veritat, tècnicament és una víctima, perquè ell va ser condemnat a mort, va afusellat, concretament, durant la Guerra Civil, l'any 36, pel govern de la República. Però, tot i que fos condemnat a mort, és una víctima, com les altres. Si ara aquesta frase l'hagués dit algú de Vox, ens hauria estranyat. José Antonio Primo de Rivera, un dictador, mereix la mateixa consideració que els morts anònims, per exemple, les tíbies i els peroners, dels quals van ser robades sense permís i ficades allà com en una olla de caldo? Jo crec que està bé parlar dels morts dels dos bàndols, però no s'ha d'oblidar que en un d'ells, el perdedor, hi van haver purgues i represàlies. Presó pels soldats republicans, tots en deveu tenir algun a la família, o mort, o mestres que no van poder treballar, vídues que van ser obligades a donar els nens a l'hospici. Franco va començar la guerra i la va guanyar. I trobo que, per molt experto, hi ha una diferència.
No sé si la Isabel, la Lara o el Malcom tenen alguna cosa a dir sobre aquesta reflexió de Carmen Calvo, que realment ha estat una de les frases del matí que s'han anat repetint a tort i a dret, perquè realment sobta.
Sí, bueno, vull dir, com tot hi ha matisos, no? O sigui, ara l'Empar deia que
una de les coses més, més cruels de Franco va ser, més enllà de la guerra, va ser la dictadura, la postguerra, és a dir, com gens a presó després de la guerra, la crueltat de la venjança de Franco. I això és exclusiu de Franco, això no té José Antonio. José Antonio, òbviament, era el líder de la Falange, era, diguem, el líder del bàndol dolent, això és evident. També és veritat que va ser, igual una mica com li passa al Che Guevara amb Fidel, una estampeta que venia molt bé, perquè si José Antonio hagués quedat viu, hagués estat un contrapoder de Franco molt complicat, de dos gallitos allà amb massa poder, i mort, era l'estampeta perfecta per tots, falangistes, etc. Òbviament, dit això, no crec que es pugui comparar a José Antonio amb la resta de cossos o de trossos de cossos que hi ha allà. Vull dir que jo no sé si s'ha de callar José Antonio allà, però no pot tenir aquest lloc preeminent a José Antonio, perquè es tornaria, quedaria igual que era en Franco, un mausoleu del franquisme i del falangisme, perquè no oblidem que tot el pensament al voltant, el franquisme es va desenvolupar al voltant de la ideologia del falangisme.
Sí, sí.
I això no es pot oblidar, és a dir, que ells necessitaven un aparell teòric, i tot aquest aparell teòric de la fundació del franquisme és el falangisme.
El que hi ha amb aquestes frases de la Carmen Calvo és l'evidència i l'acord dintre del govern de que la tomba de José Antonio Primo de Rivera no pot continuar on està, sinó que s'ha de situar en un lloc que no sigui preeminent.
En el mateix Valle de los Caídos, però no on
però està. Però en un altre lloc, o sigui, no...
Que passi
no
més està, desapercebuda,
exacte,
podríem dir,
no? Perquè està a l'altar...
És una tonteria, com una catedral, com un sí, Valle de los Caídos.
Sí, però és un debat que el PSOE en aquest moment no està disposat a obrir. Ells han fet de l'exhumació de Franco un acte de campanya i que comença i acaba. I acaba amb l'helicòpter i tot el que vam veure l'altre dia. Llavors, obrir altres debats, tipus José Antonio Primo de Rivera o el Queipo de Llano, que aquest cap de setmana reivindicaven, diguéssim, a Sevilla, no ho faran. Llavors, quan parlen d'experts, no és que siguin els seus experts ara, sinó que quan es fa la llei de memòria històrica, en govern del Zapatero, ja es parla de que Primo de Rivera no pot mantenir-se en el lloc preeminent que té en aquest moment la seva tomba, però no es parla de que hagi de sortir del Valle de los Caídos. Vull dir que no és una cosa que treguin, que ara vulguin intentar tapar, sinó que ja amb el govern del Zapatero ja es va descartar que de moure la tomba de Primo de Rivera. I el debat, diguéssim, no és entre víctimes, botxins i gent que està a les carreteres, diguéssim, o sigui, víctimes que no s'han recuperat els cossos, sinó que és un debat electoral que el PSOE està intentant acotar a que ells han tret a Franco i ja està. O sigui, el seu missatge és: nosaltres hem tret a Franco, era el nostre compromís, i fins aquí. I després, sí, després hi ha més baralles, ja les afrontaran després, però no en aquest moment.
Abans de les eleccions no?
Sí, està clar. Bé, pot ser que tècnicament sigui una víctima, però està clar que no és una víctima més, no? I de totes maneres, jo crec que sí que podem estar tots d'acord en que ara, fer-ho ara, en aquest moment, molta gent pot estar d'acord en que Franco no ha d'estar al Valle de los Caídos, però clar, ha arribat en un moment que és gairebé impossible no lligar-ho amb un rèdit electoral per part del Partit Socialista. D'altra banda, també sembla com que ha servit perquè alguns corrents, sobretot dins de l'independentisme, vulguin utilitzar-ho per dir que el PSOE intenta fer una exaltació o per acabar de dibuixar aquest marc mental de que estem igual ara que en 1976, que evidentment doncs, crec que podem estar tots d'acord que potser no, que no és així, no? Compte també amb aquestes comparacions que estem fent perquè una mica pillades, penso que sí que estan.
Jo crec que traient a Franco d'aquesta manera, fas molt evident que es queda al Valle de los Caídos. I crec que aquesta és la bestialitat. S'ha parlat molt aquests dies, és un funeral d'estat, no és un funeral d'estat, però traient-lo d'aquesta manera, si tu ets un represaliat de Franco o un net de represaliat de Franco, no crec que estiguis content de veure aquells senyors quadrats amb l'helicòpter. És massa solemne tot. Llavors, jo insisteixo cada dia, però jo crec que si tu vols fer bé això de veritat, ho vols fer en consciència, ho fas amb tots els partits polítics i els que no vulguin, que no s'hi apuntin, i fas un memorial. I deixes a tothom allà enterrat, com ho va fer ell. És molt alliçonador veure el que es va fer construir Francisco Franco i Bahamonde. Però fes un memorial. Però ara...
el que et diuen des del PSOE és que no es pot fer un memorial mentre hi hagi, ells parlen de només la tomba de Franco. tu i jo segurament hi posaríem, i també la de José Antonio. Ells no inclouen a José Antonio. Ells diuen, mentre hi hagi Franco allà, no es podia fer un memorial. Si vols fer un memorial, has de treure Franco i després fer que sigui això, un memorial per recordar totes les víctimes un cop has tret el culpable de totes aquestes víctimes.
No, és que poden fer un concurs d'idees la setmana vinent, sí. Vull dir, no ho sé, però, a veure, el problema de tota aquesta operació, que comença quan s'anuncia ja fa molts mesos, perquè us en recordeu que l'havien de treure a l'estiu,
sí, sí.
I hem arribat fins a la segona campanya electoral, és que el que al final es pretén no és només reparar les víctimes, sinó treure un rèdit. I llavors estem en això, i l'acte que es pretén que sigui auster i tot això acaba convertint-se en una retransmissió televisiva en busca d'un rèdit molt concret. I estem aquí, no hi ha més.
Tu creus que és rèdit? Perdona.
Sí, jo també anava per aquesta línia, que en canvi, no sé si han analitzat o han previst adequadament l'efecte del rèdit, perquè crec que el rèdit tampoc hi ha sigut. És com que l'efecte de la sentència no el van valorar suficientment i en sí, canvi el de Franco jo pensaven que seria molt més gran del que ha sigut.
Jo us convido, diguéssim, a intentar posar-vos en el seu lloc, perquè el que nosaltres veiem des d'aquí críticament, quan tu parles amb la gent del PSOE i gent de la Moncloa, el que et diuen és que això no ho ha fet ni Felipe González ni Zapatero, ho ha fet Pedro Sánchez, i que això tu citaves el 76, i que això eren aires de Suárez, no? De l'home d'estat, de l'home de transició, o sigui, tota aquella reivindicació que curiosament feia el Rivera i que ara sembla que es vol quedar el Pedro Sánchez, no? O sigui, el que fan és posar en valor o donar-li un valor afegit a la figura de Pedro Sánchez a partir d'aquí. I és una estratègia electoral. O sigui, el que passa és que, clar, tu ho veus aquí des de la tele i probablement si tens una família que ha passat per determinades circumstàncies et pot semblar escandalós.
És molt humiliant, sí.
Però el plantejament és aquest. Jo anava a dir
que quan tu llegies a través de les xarxes socials, és a dir, molta gent que tenia víctimes del franquisme i que aquell dia van brindar a la tarda perquè per fi el dictador estava fora d'aquell mausoleu que s'havia fet en homenatge seu. És a dir, jo crec que sí que hi va haver víctimes que van entendre que la sortida de les restes de Franco era una bona notícia. Després sí que el que hi ha hagut moltes crítiques és a la manera i al moment. Però a mi em fa l'efecte que el treure les restes d'allà, sí que crec que més o menys de totes les víctimes del franquisme hi havia una unanimitat en què s'havia de fer. Una altra cosa és si s'havia de fer a 15 dies d'unes eleccions i de la manera com es va fer, amb traient-lo a les espatlles, etcètera.
També has de valorar si el rèdit, diguéssim, està amortitzat, perquè com que ha entregat tant,
clar, tants mesos
doncs probablement,
després,
o sigui, la gent que es pogués decidir el seu vot posant com a element cabdal el tema de treure Franco d'allà, doncs igual ja ho havia computat feia molts mesos, per entendre.
No, bueno, hi ha una cosa, l'impacte periodístic, és a dir, quan es va dir que ja es faria, ja la notícia estava feta. Tot el que vas fer després no era guanyar, era perdre.
Però si no ho feies, et recordaríem. Vas prometre que el trauries i no ho feies. Per tant, l'havies de treure.
L'havies de treure.
Efectivament.
I llavors com ho fas? Pues de la manera que tu consideres que pots treure més rèdit.
Jo el que crec,
és retransmetre-ho.
Jo el que crec és que algú devia pensar, mira, fem-ho solemne, amb l'helicòpter, la ministra, amb la família Franco, i així fem un win-win. Els franquistes no s'emprenyaran gaire, ho trobaran solemne, amb la família allà, amb el Tejero, tot el rotllo aquest, i els altres faran això de brindar que tu dius. A mi, particularment, em sembla molt escandalós el viatge de la ministra amb un net de Franco amb helicòpter i la tomba allà, de veritat. I crec que, per exemple, si ens imaginem la història, imaginem-nos, per exemple, que hi ha hagut un accident d'avió i que el cadàver de Pinochet s'ha quedat a Espanya durant un temps i que s'ha de repatriar.
Ho dic, sí, és mal com torna.
Ho dic en el sentit de dir un dictador no propi, diguéssim, un dictador qualsevol, que s'hagués de repatriar. Ho haurien fet així, d'aquesta manera, amb aquesta solemnitat?
Però les peticions de la família de Franco eren de fer una desfilada, o sigui, una cosa solemne com si fos un funeral d'estat en el sentit estricte.
I enterrar-lo a la catedral.
Exacte. I, pel que sabem, la família de Franco estava allà cridant, insultant, emprenyadíssima. A mi l'única cosa que m'ha fet...
Sí, dient, això és una dictadura, van dir.
Sí.
És molt bo.
Sí. Una de les coses que m'ha fet petita satisfacció...
Es van posar d'acord la família Franco i l'independentisme, no? Que això és una dictadura.
Una de les coses que m'ha donat una petita satisfacció és veure com estava la família de Franco. Franco. I a part, veure com era la família de Franco, que era tot bastant vergonyosa. Jo no sabia ni que Francis Franco s'havia canviat el cognom perquè el seu fill també es digués Franco. Era tot patètic, i jo crec que van quedar retratats, i jo crec que era molt difícil fer això.
Jo patètic no ho vaig trobar.
Ara, jo trobaria, jo, quan van obrir la tomba, vam veure que estava feta malbé, que estava molt feta a caldo, a mi m'hagués agradat que l'haguessin agafat i que hagués sortit la mòmia per un costat i he tingut un espectacle una mica més...
Que fixa't que Francis Franco portava una bossa de plàstic d'aquelles de forense, la portava baixant del cotxe.
Per això, després un oient ens ho va contestar a través de Twitter, era per posar tots els telèfons mòbils a la família.
Perquè no
serà per posar el testicle.
Els hi van donar la bossa per guardar tots els mòbils, perquè es cauria, no hauria
d'haver-hi... Jo crec que, a veure, no sé, sembla que estiguem fent un debat de la setmana passada, però jo crec que només hi ha una cosa que es pot fer retret de com va anar la retransmissió. Després t'agrada, no t'agrada, et sembla excessiu, o sembla pornogràfic, o sembla un espectacle televisiu, eh? Però és un acte, entre cometes, organitzat pel govern, no? Per un govern, pel govern espanyol, on es retransmet en directe uns senyors cridant Viva Espanya, viva Franco.
Mm. No davant d'un
ministre del govern d'Espanya. Jo crec que això és el que grinyola més de tota la retransmissió.
I barallant-se amb la Guàrdia Civil perquè volien recuperar els mòbils, perquè volien gravar i tenir imatges, etc. Mm. Però s'ha de dir que, començant, acabant el que havien dit al principi, no crec que Alemanya deixessin la tomba de Goebbels, per començar, no. Per parlar de José Antonio. Mm. I després, tu has esmentat el de Queipo de Llano, que està a Sevilla, en recordem que feia aquestes al·locucions famoses i que deia a los habitantes de l'Hora del Río que mañana sabran lo que es un hombre, dient que demà violarien a les senyores quan arribessin a l'Hora del Río. Vull dir, aquest senyor també tampoc pot estar allà.